Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita, després d'una pausa de Setmana Santa, on sembla que els polítics també han fet aquesta pausa. Tornem i tornem a la batalla, diguéssim, perquè ja anem a precampanya total. I per analitzar-ho tot plegat ho farem amb el Bernat Antefatxin. Bon vespre.
Bon vespre, Txell, part del Maresme.
Josep Costa, bon vespre.
Bon vespre.
I afegim a la taula l'Odei Etxearte, que ens ajudarà a entendre una mica què està passant amb aquesta precampanya.
Ho intentarem.
Ho intentarem.
Que no és fàcil. Què tal, bon vespre.
Bon vespre. Doncs estem presentats tots, si us sembla, comencem amb la tertúlia proscrita. I no sé si estaràs d'acord amb mi, Odei, però la novetat d'aquesta setmana seria que comencem a tenir una mica les llistes, que comencem a tenir una mica els noms que formaran aquestes llistes, més que els temes que seran de campanya. Hem començat per aquí la llista, bàsicament perquè dilluns és el termini final per conèixer aquestes llistes. De les llistes dels partits independentistes, la que tenim de dalt a baix seria la d'Esquerra Republicana, una llista continuista, que el que ens ha sorprès més aviat són els noms que no hi són, que els noms que hi són, no? És a dir, no hi ha grans novetats de noms, sinó han desaparegut consellers...
No hi ha lloc per tots.
No hi ha lloc per tots. Han desaparegut consellers que estan actualment al govern i que no hi formen part d'aquesta llista. Us ha sorprès això? Josep, deies, no hi ha lloc per tots. Creus que significa alguna cosa més enllà de que no hi ha lloc per tots o que hi ha hagut un canvi, algun canvi?
Bé, hi ha algun rumor, jo no sé si, Odei, tu tens alguna font que tu pugui confirmar, de que hi ha nervis i que hi ha tensions amb la llista perquè això, perquè no hi ha lloc per tothom. Que, clar, han col·locat tanta gent en aquest... Nosaltres, jo en dic el governet, però és molt gran, diguéssim, a nivell de càrrecs. Molts consellers, molts directors generals... 33 diputats, clar, i a més es fan córrer la llista. Quan algú va a govern, renuncia a l'escó, entren més diputats. Per tant, vol dir que ara tens, entre diputats i consellers, tens més de 40 persones. I em sap greu, però 40 diputats Esquerra no els traurà. I per tant, hi ha molta gent que està... I clar, si no continuen al govern, no tens garanties d'estar al govern, no tens garanties de tenir diputats per tots, no hi ha lloc per tothom. I supos que han prioritzat, sí que és veritat que tot té una explicació bastant ideològica, lògica, amb el perfil que volen buscar, no? És a dir, han salvat els consellers que volen, d'alguna manera, rendibilitzar-los electoralment i els altres, els que no els hi fan tant de servei, encara que siguin els més lleials i els més pencaires, els han deixat fora de la llista.
I jo, abans d'entrar en la part més sucosa, no?, que són els noms i veure aviam què ha passat, segur que tots estem pensant en alguns noms que han cridat molt l'atenció aquestes últimes hores. Jo volia començar...
Ah, també la notícia, perdona que t'interrompi, la notícia per mi és que han anunciat l'únic fitxatge que han fet que no és d'aquesta candidatura, no és d'aquestes eleccions. No. És a dir, Esquerra no ha fet ni un sol fitxatge per les eleccions del Parlament de Catalunya. No. Això és bastant noticiable. No hi ha ningú nou. Ningú.
Clar.
I els vells no hi són tots. I supos que per d'alguna manera distreure'ns d'això, de que no hi ha cap fitxatge, han anunciat el fitxatge famós aquest, que ja en parlarem, supos. Però sí, és per les europees, no és per les eleccions del Parlament.
Si algú no s'ha enterat, Esquerra ha fitxat a Tomàs Molina, meteoròleg de TV3, no crec que no s'hagi enterat.
No l'ha fitxat per aquestes eleccions, això és el que volia dir.
El que volia fer era començar, justament, ja que parlem de llistes, recordant una cosa que sempre s'ha de recordar, que és que la confecció de llistes està molt lligada a com és el sistema electoral i com és el sistema de partits, a la qüestió de les llistes tancades, tot això. És a dir, hi ha un debat previ que és la manera que tenen els partits de confegir les seves llistes, la capacitat que tenim els ciutadans de poder triar els nostres representants, que és molt limitada, perquè les llistes tancades, primer, treuen capacitat al ciutadà de triar, però, a més, generen un efecte pervers, que és que una petita cúpula que es fa amb el comandament del partit imposa, diguéssim, tota la llista. És a dir, per tant, la llista, el procés de confecció de llistes com a procés de debat ideològic desapareix. Fixeu-vos, podria ser que dintre un partit existissin doncs, diverses sensibilitats i aquelles sensibilitats participin en un congrés. Jo recordo, antigament es feia, no? Com a mínim es feia el paripé, no? De demostrar que hi havia un debat ideològic i que aquelles llistes eren fruit d'un pensament polític. És a dir, que aquell partit, com a organització que es presenta davant la societat i a la qual li demana confiança, havia fet un exercici polític d'intentar respondre a les preguntes que es dirimeixen en les eleccions de cada moment. Això, diguéssim, ha passat totalment, ha quedat totalment esborrat amb aquesta idea dels fitxatges mediàtics i tot això. Per tant, volia començar parlant d'aquesta, no diré anomalia, perquè ja és bastant normal, però de la manca de debat, és a dir, jo em pregunto, està tothom d'acord, Esquerra Republicana, en com s'han confegit aquestes llistes? Com de gran és el grup? I després parlarem d'en Molina i de les seves no propostes en relació a el que podria ser el posicionament polític del partit. És a dir, la primera notícia que tenim d'aquestes eleccions és que continuen funcionant els sistemes endogàmics i si tu ets diputat d'un partit i no et portes bé o no has seguit prou a rajatabla el criteri dels 4 o 5 que manen al partit, tu has caigut de la llista. Funciona així.
Parlant d'això, sí que la CUP i Junts sí que han fet primàries, diguéssim, una mica
sí,
així.
Però, sí, és veritat, però que el fet que hi hagi un avançament electoral deixa poc marge per fer tot aquest procés. Mm-hmm. No? És a dir, si s'hagués mantingut, no vull defensar ningú, vull dir que ja entenc que els partits fan el que creuen oportú i haguéssim pogut fer primàries, el que sí que és veritat, primàries dic de veritat, amb campanya interna i tot això que no ha passat, perquè la proximitat de les eleccions, el fet d'haver de presentar ja candidatures, llistes senceres el dia 8 d'abril, ho complicava tot molt, no? Llavors, era l'excusa perfecta, jo crec que han tingut les direccions per acabar fent unes llistes. Jo crec que en el cas de la CUP és el més diferent, segurament, no? Perquè Junts han estat unes primàries amb candidats triats, vull dir que no hi havia
res. Jo no vaig entrar que l'hagin convocat, vaig veure la notícia del resultat de les candidatures, però no vaig veure la notícia en lloc de que s'haguessin convocat.
Per circumscripció.
Per això, però vull dir que des d'un punt de vista estructural aquí hi ha un debat que com a societat ens hem de fer, de dir, bueno, pues, ja està, ja ho he posat sobre la taula. Ara, si voleu, parlem d'en Molina. Vull parlar d'en Molina. Hosti.
És curiós perquè també és a dir, clar, ningú ha fet unes primàries com cal. I fins i tot, diguéssim, allò que té el seu origen en primàries, que és la llista d'en Grau Pere, també d'alguna manera ja ideològicament ja no defensa aquest model de primàries, sinó que faran una llista també més tradicional. Per tant, diguéssim, seran molt, molt de partit aquestes eleccions, crec jo, no? Tots els... Perquè al final tindràs més o menys fitxatges externs, però no ens enganyem, al final la... Quan un partit fitxa algú que no és del partit, l'utilitza, diguéssim, però el poder el segueix tenint el partit. Perquè aquella persona, que inicialment no és militant, després s'acaben fent militant. Els independents els fitxes o acaben al carrer, o se'n van a casa una altra vegada, o acaben militants del partit. Per tant, el fitxar independents així sol ser anecdòtic, més enllà de l'impacte mediàtic de dir, oh, he aconseguit tal persona que vingui al meu partit, no?
Tenim la sensació que cada vegada costa més també fitxar independents, és a dir, que va haver-hi un moment que era engrescador entrar en política o que creies, no sé, miro costa, però el moment que vas entrar tu i també era un moment polític diferent, que suposo que quan et venien a buscar pensaves, bueno, tinc un compromís, he de fer aquest pas segurament, no? Ara mateix jo m'imagino que han trucat a moltes portes, que molta gent ni ha obert la porta, diguéssim.
Clar, ho veurem amb el resultat final, no? Quin és el... Sí que és veritat que hem vist molta... No? Vull sortir en les notícies de totes les personalitats de la cultura i tal que han donat suport a la llista de l'hora i que hi haurà gent. Jo crec que en el cas d'Esquerra és curiós perquè simplement no fitxen ningú perquè no tenen lloc a les llistes.
Però van al final aquests noms de l'hora també.
Sí, però, bueno, però és una manera potser el número 1 també serà simbòlic, és a dir, que clar, abans ho comentàvem, que llocs de sortida potser no hi ha gaires, diguéssim. Però el tema és que s'han significat, és a dir, que hi ha persones que encara sí que decideixen significar-se políticament. Jo vull defensar-ho, és a dir, vull dir, que hi hagi gent que no vagi en lloc de sortida, perquè al final en un lloc de sortida és més fàcil dir si vols anar-hi o no, però gent que a canvi de res, que és posar el teu nom, associar-lo a un partit, gent que potser viu de que el contractin per fer bolos als ajuntaments dels altres partits, no? Doncs té un mèrit, jo vull reconèixer això, que hi hagi gent que es mulli encara. Ara, sí que és veritat que no té res a veure això amb tota l'època de quan es va fer Junts pel Sí, que Junts pel Sí era una llista confegida de la presidenta de l'ANC, la presidenta d'Òmnium Cultural, etcètera, etcètera, no? I d'aquí per avall. I gent, els números 1, no? Tots els números 1 de Junts pel Sí eren personalitats independents amb una trajectòria, etcètera, etcètera, no? En Lluís Llach per Girona, en Germà Bel per Tarragona... O sigui, tots... En Raül Romeva, és a dir, tots els números 1 de Junts pel Sí...
Sobre qui era el candidat efectiu, no era el candidat efectiu.
Sí, no, però vull dir que els números 1 de la llista de Junts pel Sí eren tots grans personalitats d'independents. Ara ja no n'hi ha cap de número 1 que sigui independent.
Potser això té a veure amb la sensació de que en un moment concret hi ha com una sensació de missió, no? d'objectiu pel qual cal apostar en un moment històric, en el cas de Junts pel Sí, però jo també recordo, i ho vaig viure relativament de prop, el 15M, no? Mm-hmm. És a dir, ostres, hi havia com una idea de dir, en el cas del 15M era... La ciutadania des de baix, han fallat les élites i entra la gent, no? I recordeu, un munt d'activistes, un munt de gent que no havia militat mai en cap partit, de cop entra, no? Per què? Perquè hi havia com una reflexió de dir, anem a fer algo nou, anem a fer algo important, anem a fer algo que va més enllà de lo que tots enteníem, ho entenem normalment com la batalla del partit i d'aviam l'escó i no sé què, no sé quantos. Hi ha moments, el 15M o el moviment sobiranista, que conviden a molta gent que en unes circumstàncies normals no voldria entrar en aquest joc del partidisme, de regat curt. De cop hi ha una visió que després... s'ha de veure si anava bé o no anava bé, aquell horitzó. Però en aquell moment hi ha una visió d'horitzó que supera, no? la idea del partidisme. I llavors allà és quan molta gent, que en una altra circumstància no s'afegiria a una llista, s'hi afegeix. Potser aquesta diferència que estem veient ara també ens parla de la del canvi de moment polític, de, en certa manera, tornar a unes dinàmiques que són les que normalment només criden a gent d'estructura, de parell, amb excepcions. Ara heu dit lo de la llista de gent notable de la cultura que sembla que han fitxat per alhora, o bueno, o participen. Vaig llegir justament ahir va ser, o avui al matí, un tuit de Lluís Sales que diu com és que la CUP ja no és atractiva per a aquesta gent, no? És a dir, la gent que s'apunta a una llista, per exemple, en aquest cas, en llocs que no són de sortida, però és com també una manera d'enviar un missatge, no? De dir, ostres, què fa aquesta gent que en altra situació hagués estat, qui diu la CUP, segons qui, podria haver estat en l'antiga iniciativa dels anys 90 o principis del 2000. És a dir, són maneres també d'enviar missatges, no? De dir a on te va segons quina gent, no?
Alhora ha fitxat noms com Miquel de Palou, Carlota Gurt, Narcís Comadira, Maria Garganter, Roger Mas... És a dir, aquests noms culturals que avui han anunciat que tancaran aquestes llistes. Alhora sabem qui tanca les llistes, però no sabem encara qui l'encapçala. En realitat, és una cosa tan curiosa.
Sí. Que és de fet, és una cosa que tampoc té gaire emoció, en el sentit que, com que sabem que seran Clara Ponsatí i Jordi Graupera, i també sabem que per la llei electoral o en surten dos o no en surt cap, és a dir, és indiferent qui va de número 1 o qui va de número 2, perquè és un tàndem que legalment no es pot separar, diguéssim, no? O entren els dos o no n'entra cap.
Però sí que no sabem tampoc els noms de la resta de circumscripcions, o deia, encara que segurament...
O potser no deia, sí que el saps, però
no, no el sé. No, jo el que volia dir és que el moment polític, evidentment, és molt diferent. Estem en una situació de retorn a la professionalització de la política. Havíem viscut uns anys en què hi havia, no?, molts polítics o nous diputats i diputades al Parlament que no tenien experiència prèvia, no? A diferència del que havíem vist molt anteriorment, que era, hi havia diputats que es tiraven, no sé si dècades, o alguns es van tirar alguna dècada, no? De diputats. I vam viure un procés totalment a la inversa, no? I ara s'està tornant, no? La sensació és que s'està tornant a això, no? A la professionalització de la política, que ben entesa no té per què ser dolenta, eh? Vull dir, jo penso que al final és, molts s'hi dediquen com a professió i els partits penso que necessiten això. Ho dic perquè no idealitzar tampoc l'altre perfil, que també està molt bé en moments determinats i penso que és necessari, però potser l'ideal seria, jo penso, pels partits trobar un equilibri, perquè al final la de polític és un el de polític és un ofici, o sigui, penso que aquest coneixement és important o és important que algú el tingui, diguem-ne, sí. I tu que has estat al Parlament sí. Ho saps.
No, jo crec que hi ha una cosa que és que els perfils independents o els perfils que no són militants del partit, en circumstàncies normals, són gent que té molt poc paper polític, sinó que són simples convidats de pedra després, perquè correcte. No estan en els òrgans de decisió dels partits. Els partits prenen les seves decisions en els seus executius, en els seus consells nacionals, i aquestes persones no hi poden assistir, per tant, tenen menys capacitat d'influir en les decisions que gent que sí que és militant. A les circumstàncies normals és així. Els anys que teníem, no?, de Junts pel Sí, els anys de... o inclús el 2017, en l'entorn de l'1 d'octubre, tota aquesta gent que venia de fora dels partits s'apuntava d'alguna manera representant al carrer. És a dir, tota la gent que es va apuntar com a independent a Junts pel Sí, o la mateixa Carme Forcadell, la mateixa Muriel Casals, que després va faltar, malauradament, però que entren també representant tot aquest moviment, que jo me'n recordo, jo vaig anar a un míting de Junts pel Sí, crec que era el míting de tancament de campanya del 2015, i hi havia 100.000 persones en aquell míting. Sí. O sigui, una candidatura a les eleccions fent un acte electoral de 100.000 persones, això va passar el 2015, podia passar potser el 2017, però, clar, ara hauran de fer els plànols tancats, diguéssim. Ara. Per tant, sense mobilització popular, i aquí n'hem parlat molt, i a vegades ens fem pesats i tot, però sense mobilització popular, sense activisme, els independents que puguin fitxar els partits no canviaran les dinàmiques de partits ni representaran, diguéssim, una visió diferent del que vulgui el partit amb la seva maquinària.
I que en aquell moment hi havia un projecte polític compartit, un full de ruta delimitat, no? Que en aquests moments els partits, cadascú té el seu programa electoral, indiquem, en termes clàssics, no? Però no hi ha, diguem, cap candidatura que es presenti, no?, a nivell com per ser una eina instrumental per aconseguir X, no? Això no passa. Llavors estem tornant, diguem, ja hem tornat, de fet, però lentament i va anar costant, al format més clàssic de la política, pel que té de bo i pel que té de dolent, no? I crec que som aquí. De totes maneres, també volia dir que en el cas de la candidatura de Puigdemont, que és Puigdemont per Catalunya, diguem que han fet aquest intent, no?, de ser una candidatura més oberta, que ja veurem si realment és una fórmula que els funciona o no, perquè al final tenim Puigdemont de cap de llista per Barcelona, els altres tres caps de llista de les restes de les circumscripcions eren ja diputats al Parlament, per tant, representen una continuïtat, tot i que és veritat que generacionalment hi ha un relleu, o sigui, són gent més jove, i per tant... Cares menys conegudes, però són cares ja bregades, diem, en el dia a dia del Parlament, i són gent de partit, podríem dir, no?
Polítics d'escola d'estiu, que en dic jo.
I aleshores els números dos, no? Sembla que els números dos estan buscant això, el fitxatge d'independents, i hem vist aquest fitxatge d'Anna Navarro, el que passa és que no és un fitxatge mediàtic, té una altra clau, no? Crec que és més aviat un fitxatge per tranquil·litzar segurament els sectors econòmics. Jo ho interpreto així, aquest nom, no? Perquè el nom de Puigdemont pot generar encara certs recels en els sectors econòmics que poden ser un potencial votant a una base electoral de Puigdemont, no? Com ho van ser en el cas de Trias de l'Ajuntament de Barcelona. I crec que va més per aquí. De totes maneres, penso que hi ha encara molta dispersió perquè fa els projectes i que aquesta campanya, precampanya de moment, cadascú intenta, no?, com anar introduint el seu missatge, les seves propostes, però realment no hi ha encara un debat obert, diguem, no, multilateral, i és com, bé, sí, la proposta del referèndum de Pere Aragonès, que és una proposta que ja ve de lluny, que va presentar un informe que ja tenia previst presentar, diguem, abans de la convocatòria electoral, hi ha la qüestió del sistema de finançament, no? Però, no sé, tinc la sensació que encara hi ha com molta dispersió i desconnexió amb l'electorat, no sé, penso que encara estem en un moment en què la gent està una mica a la guai de, aviam què passa, no? Aviam com s'acaben de definir les candidatures, en el cas de les que no ho estan, i sobretot, quines propostes hi ha, i en el cas del moviment independentista o la base independentista, veurem si això és suficient per mobilitzar els abstencionistes, perquè jo tinc molts dubtes que això sigui així.
Bueno, és veritat que els abstencionistes, en el cas dels independentistes, a diferència d'altres eleccions autonòmiques, sembla que en el cas de Alhora, que ja ha presentat les signatures, per tant, concorrerà, per tant, hi ha una part d'aquesta gent que potser ja tenia absolutament decidit no votar cap dels partits independentistes tradicionals, diguéssim, que tenen aquesta opció. Veurem si hi ha altres opcions que puguin recollir signatures. Em sembla que ara mateix, amb les signatures recollides,
que ho hagin fet oficial,
que és Alhora, no? Si n'hi ha més, pues, crec que aquestes organitzacions o les que siguin, la famosa idea de quarta llista, més que robar, crec jo, més que robar vots amb alguns dels que s'hi presenten, la idea una mica és recuperar uns vots que ja s'havien perdut. Tu sempre dius això de que els partits independentistes avui tenen més exvotants que votants, no? I, per tant, aquesta possibilitat de que un vot que ja estava descomptat, com que s'anava a l'abstenció, això també serà una de les coses interessants a veure, no?
El que s'ha acabat ja també és el termini per fer coalicions, i a mi no, sí, no em consta que s'hagi fet cap coalició nova, realment.
És no, a dir, en plan rellevant, amb conseqüències, no.
Diguéssim, i sobretot en l'espai independentista, crec que hi ha gent, sembla que Solidaritat està intentant recollir signatures, no sé si se'n sortiran. Evidentment, hi ha tot el tema de l'extrema dreta, que es dona per suposat que podran recollir firmes, tot i que les seves històries tenen, també de divisions i batusses. Però, clar, les noves opcions tampoc semblen aportar aquest revulsiu de mobilització electoral. De base sí, no? És a dir, perquè hi havia un grup de gent important que volia crear una opció per anar a votar, no? I quan la ANC decideix que no fa la llista cívica, automàticament hi ha molta gent que tenia la idea, no? Jo he vist gent a xarxes dient, home, jo vaig votar a favor de la llista cívica, al final sóc que no, me'n vaig amb Alhora, no? I això sí que existeix. I ja era un sector que estava mobilitzat per tenir una opció a les eleccions.
Bueno, per això deu ser que quan acabava el moment de recollir la signatura, vull dir que van recollir les signatures molt més ràpid.
Dilluns
s'acaba,
no? Sí,
no sé quin dia s'acaba, però encara no s'ha acabat.
Fins dilluns tenen temps d'entregar les signatures, vull dir que encara hi ha aquest temps de recollir-les i entregar-les. Què anava a dir? Que això de l'abstencionisme, d'alguna manera, no sé, jo aquesta setmana he intentat parlar amb els meus amics, diguéssim, no? I la meva sensació és que ningú té clar què votarà. Tothom està molt desencantat i no hi ha res tampoc que els motivi tant com per deixar de ser abstencionistes. És a dir, que realment no sé si continua havent-hi molt abstencionisme. Tot dependrà una mica segurament de la campanya i de què acabi passant. I d'alguna manera pensava que avui unes declaracions que ha fet Turull, i que si us sembla ara les escoltarem, jugant una mica això, no? A dir, o guanyem els independentistes, o guanya Puigdemont, o guanya el PSOE. Creieu que serà una de les coses que hi haurà en aquesta campanya, aquesta lluita entre o guanya el PSOE o guanya Puigdemont?
Bueno, crec que és el marc que li interessa a Junts per intentar polaritzar al màxim les eleccions i que el vot útil independentista, per dir-ho en termes clàssics, acabi apostant per la candidatura de Puigdemont. De fet, Esquerra Republicana va començar la precampanya de la mateixa manera, dient que era el vot aragonès o era el vot a Illa, no? Que li diuen delegat de la Moncloa, en la línia d'intentar marcar més perfil, no? de independentista o sobiranista per part d'Esquerra, no? I fer èmfasi en la supeditació política del PSC respecte al PSOE. Però en realitat haurem de veure com evolucionen els sondatges. Crec que encara és molt d'hora i que les coses poden canviar, però que el joc ara mateix és a 3, no? Sembla que és a 3, que hi ha algú que... hi ha aquesta disputa per el segon lloc entre Esquerra i Junts, no? Però sembla que és a 3. Ja veurem si després això va canviant. Però penso que en aquest cas, de per això l'electorat indecís o abstencionista, que potser s'està plantejant si tornes a abstenir-se o no, o torna a votar, crec que realment aquesta campanya sí que pot ser rellevant, perquè crec que hi ha molta gent que està esperant a veure què passa, a veure quines són les ofertes i si són suficients o no perquè hi hagi un canvi. El que també és veritat és que, per exemple, Esquerra Republicana ha començat a... perquè també ells controlaven els tempos, no? Perquè va ser Pere Aragonès qui va decidir convocar aquestes eleccions, però ha començat com més fort en el sentit de que ja té una agenda molt clara, o sigui, fa molts dies que està fent precampanya i, per exemple, Junts li ha costat més arrencar, vull dir, encara no sabem quina llista té... Aquest cap de setmana hi ha aquest Consell Nacional a Elna, la definició del projecte, no? És molt embrionària, Carles Puigdemont l'hem vist en comptades ocasions, amb aparicions públiques, però això no vol dir que al final Junts no aconsegueixi, o Puigdemont per Catalunya no aconsegueixi, no? Passar per davant Esquerra, o sigui, ja veurem, crec que encara hi ha marge per recórrer, i també el PSC, que a sobre va tenir la sort... o no, que li coincidís amb el seu congrés i que tenia Pedro Sánchez i que tenia Zapatero, no, en l'inici de la precampanya, just després de la convocatòria d'eleccions, doncs també han anat, no, amb una agenda com molt clara ja de precampanya, de confecció de llistes, que en el cas del PSC és absolutament continuista, amb alguna excepció, Assumpta Escarp i algun nom. I que penso que hi ha camí per recórrer, que realment... aquesta campanya pot ajudar a mobilitzar coses, però penso que la gent que s'acabi decidint no serà tant, diguem-ne, un vot il·lusionant o un vot molt de la víscera, no? Que a vegades es juga molt en política això, sinó que penso que hi haurà més un vot de mal menor, que aquesta serà potser la manera en què alguna gent que potser això dubta si votar o no, doncs ho faci com a mal menor, diguem-ne.
Clar, escoltem un moment el que sí. Deia Turull avui sobre això.
Ho sentim o no ho sentim?
Crec que ara ho sentim.
No? Jo imitaria Turull, però no me'n sortiria.
Ara afegir el que dic. Al final, la qüestió... de la participació electoral, això en ciència política està estudiada des de fa mil anys. Al final, la gent, el que motiva la gent a anar a votar en primer lloc és la percepció sobre la importància de les decisions que es prenen a les eleccions. És a dir, què fa que la participació exploti i tothom vagi a votar, fins i tot gent que no ha anat mai en la seva vida a votar? El 2015, el vot de la teva vida, no? És a dir, Junts pel Sí, que feia l'eslògan "el vot de la teva vida", i evidentment allò mobilitza. Això mobilitza, perquè la gent té la percepció de que realment està en joc la independència de Catalunya. En aquestes eleccions, jo crec que la participació serà, diguéssim, un episodi més d'allò que se n'ha dit la normalització política i social de Catalunya, que és el títol de l'amnistia. Doncs la normalització serà que els nivells de participació estaran en els nivells normals. Uh-huh. És a dir, estaran entre la més baixa de la història i la més alta preprocés. Per tant, no hi haurà... La participació no serà ni molt baixa ni molt alta. Estarà en la mitjana històrica, potser pel cap baix, però tampoc significativament per sota de les més baixes, no?
I això què fa, a qui afavorirà?
Bueno, això afavoreix els espais polítics tradicionals, els que estan, els espais polítics ben organitzats tradicionalment, i afavoreix també l'emergència de noves opcions, perquè amb menys vots pots entrar al Parlament. És a dir, si tu tens un espai polític mobilitzat, concentrat, encara que sigui petit, doncs tens més opcions d'entrar al Parlament. El que jo crec és que, clar, hi ha hagut tota aquesta normalització, que per mi és negativa, aquesta normalització, perquè bàsicament estan normalitzant la insignificància del vot o la irrellevància del nostre vot. Bueno. És a dir, perdó, explic l'argument. Les nostres idees estan prohibides al Parlament. No es pot debatre dels programes polítics que votam. No? Si tu votes un partit independentista, aquest partit no pot presentar propostes independentistes al Parlament perquè està prohibit. I no passa res. La gent ho accepta i funciona així. El Parlament de Catalunya no es pot debatre la independència, està prohibit. Per tant, votar independència, per què serveix? Si el Parlament està prohibit. Dos, l'autonomia està intervinguda. La Generalitat és menys autònoma que mai, està més intervinguda per l'Estat que mai. Les decisions del futur del país es prenen al Congrés de Diputats espanyol, es prenen al Senat espanyol, les pren el govern espanyol. I els partits catalans, fins i tot els partits independentistes, tots formen part de la majoria de govern a Espanya. Per tant, el futur de Catalunya no es decideix en aquestes eleccions, el futur de Catalunya es va decidir a les eleccions espanyoles i amb els pactes polítics que hi ha hagut post-eleccions espanyoles. Per tant, per què votar en aquestes eleccions si tot ja està decidit en els pactes amb el PSOE?
Bueno, no estic de tot d'acord, Perquè ara venim d'una legislatura en què va començar d'una manera, no amb una majoria, amb la majoria del 52%, que es va quedar al final, no?, amb una majoria independentista per la investidura, que es va anar trencant. Primer va caure la CUP, després va caure Junts, va sortir el govern, etc. Però sí que pot ser que, segons com vagin les coses, Salvador Illa sigui president de la Generalitat. I això seria un canvi, diguem, polític. Ja veurem, perquè crec que no li sortiran els números, però potencialment podria ser una possibilitat, no? Clar, o sigui, sí que es decideixen coses, en realitat.
Efectivament, però vull dir que al final el nom del president de la Generalitat, quan el president de la Generalitat es diu Pere Aragonès i la gent bàsicament ni el coneix ni té ganes de que continuï de president, és a dir, hi ha una dada que és meteòrica, que només el 14%, per una enquesta que he vist, que només el 14% dels catalans prefereixen en Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Això és inaudit, perquè també està molt estudiat això en política, que normalment el president, el qui té el govern, d'entrada surt amb l'avantatge de tenir el reconeixement social, la popularitat, el grau de coneixement. És a dir, sempre el que governa, el que té, el que en anglès en diuen l'incumbent, aquest és el que surt guanyant a la cursa electoral, no?
Depèn, perquè si s'imposa la idea d'un canvi hi ha un altre, no?
Sí, vull dir que vull dir que sempre el que governa és l'enemic a batre, normalment.
Normalment, estic d'acord. Sí,
i per tant, que tu surtis amb una cursa electoral sent el president de la Generalitat i que només un 14% vulgui que continuïs, realment és per nota, diguéssim, és té mèrit. Però vull dir que al final jo crec que d'alguna manera la presidència de la Generalitat, amb tots els respectes per la institució, és a dir, té molt més reconeixement una persona com és Puigdemont, que va ser president de la Generalitat investit el 2016 i que va ser destituït el 2017, té molt més reconeixement presidencial que qualsevol de les persones que han ocupat la presidència després.
Sí, però bueno, també té una raó de coneixement de, no?, de lideratge de l'electorat, tant pel bo pel dolent, vull dir, perquè també té molts atractors i té un coneixement també de molta gent crítica, per això també té una nota a vegades més baixa en la valoració global, no? Però és cert que és un candidat que a priori, fins i tot pels electorats independentistes d'altres partits, tipus Esquerra o tipus el CUP, té una valoració que és anòmala, en el sentit que és bastant alta. Ara no recordo les xifres, però és veritat que és un candidat, diguem que dins d'aquests entorns,
és el més valorat.
És el millor valorat.
És a dir, Puigdemont és, amb moltíssima diferència, el candidat més valorat entre els seus propis votants.
Entre els seus i entre els dels partits independentistes, tot i que facin en principi una altra opció. Però en el còmput global treu pitjor nota perquè els seus detractors, diguem, partits anomenats constitucionalistes i unionistes, són els li puntuen
li
pitjor, no?
Li posen un 0. No? Vull dir, efectivament, a un votant del PSC li molesta més Puigdemont que per Aragonès. I per tant li posaran una nota pitjor a Puigdemont que per Aragonès. I no ho dic des d'un punt de vista tècnic, eh? No, a partir d'aquí
cau que... Històricament el més ben valorat eren Duran i Lleida.
Clar,
amb això ja ho dius tot.
Bueno, pues, llavors, jo el que deies tu de que és veritat que l'independentista que ha de votar independència, que va sortir el 2017, el 2015, massivament a votar, perquè efectivament va dir: ei, del meu vot potser depèn el futur d'aquest país, del meu vot no només el futur, de l'existència futura d'aquest país. Per tant, això tenia una capacitat mobilitzadora brutal. Després va venir el 2017, que no, potser no tenia tant aquesta capacitat, però sí tenia la capacitat de dir no m'heu derrotat, és a dir, fa 8 setmanes vau aplicar el 155 i ara els independentistes tornarem a votar i us guanyarem un altre cop. Després va venir tot això del govern efectiu i totes aquestes històries.
Bueno, i va guanyar Ciutadans, que per l'altra banda també es va mobilitzar.
L'altra banda es va mobilitzar. Les eleccions passades jo crec que van ser les més, en aquest sentit, les més difícils d'entendre, no?, què s'anava a fer, i per tant va haver-hi aquesta davallada. Jo, la tertúlia passada...
Ja ens recordem, però vam votar per fases horàries, i és a dir, que sembla un altre món, però no. Era plena pandèmia. Sí. I
és que es varen suspendre les eleccions.
Amb monos i tot.
És que es varen suspendre les eleccions i es varen acabar celebrant perquè ho va dir el Tribunal Superior de Justícia, que s'havien de forçar la celebració de les eleccions quan ja s'havia acordat suspendre-les. Vull dir, clar, normalment, clar, això desmobilitza la gent, no? Doncs... És a dir, tu, si els propis partits s'han posat d'acord en que millor no celebrar les eleccions, que no cal fer-les, doncs, clar, la gent tampoc veu que sigui allò una urgència fer-les, doncs... no? I anar a votar i participar.
Sobre això que deies, de que efectivament parlar d'independència al Parlament de Catalunya està prohibit... No? Llavors, és veritat que la capacitat de com mobilitzes l'electorat independentista per dir voteu-me que jo faré això, això i això. No? Quan portem un temps veient que no es fa res, quan portem un temps veient que només des del Parlament és impossible fer res, és a dir, sí que és veritat que el Parlament de Catalunya en la 11a legislatura, que va ser la del 2015 al 17, intentava explorar els seus límits i fer coses que potser no li corresponien a un Parlament autonòmic, però perquè hi havia una força mobilitzada popular al carrer i, per tant, aquell Parlament, malgrat tenir les mateixes limitacions legals que té avui, aquell Parlament tenia aquest aura, aquest d'allò de poder. Hi havia poder independentista en unes institucions recolzades per una mobilització molt gran. Això ha desaparegut i en relació a el que deia... No, acabo perquè... En relació a el que deia la Txell d'aquesta possible polarització entre Salvador Illa i Puigdemont, crec que és l'única polarització possible des del punt de vista, primer, que Esquerra Republicana ja ha sortit del govern com ha sortit, i crec que ja des del punt de vista del procés sobiranista, la polarització és PSC i Puigdemont. Normalment tot, hi havia un espai que era la CUP.
Fins i tot la meitat dels votants d'Esquerra Republicana no saben si prefereixen Illa o Puigdemont. És a dir, perquè només el 49% dels votants d'Esquerra Republicana prefereixen en Pere Aragonès. Clar. I l'altre no saben, o fins i tot, ja em va sobtar, un terç de les persones que diuen que votaran Esquerra Republicana, un terç es divideixen entre Illa i Puigdemont. Com a president preferit, no? I,
per clar, això, la polarització aquesta... crec que la farà servir tant Junts com el PSC, perquè el PSC també li interessa presentar-se davant aquells exvotants de Ciudadanos, no? Per exemple, de dir, escolta'm, qui vulgui aturar d'una vegada per totes l'independentisme i a Puigdemont i no, aquesta bèstia negra, voteu-me a mi, no? En comptes de votar el PP o de tornar a votar Ciudadanos, Illa intentarà ser el node de contenció electoral davant l'independentisme. I Puigdemont farà més o menys el mateix des de l'altre costat. És veritat que l'independentisme ha sigut més estanc en alguns sentits, de dir, sí, hi ha tots junts, però també hi ha una base electoral d'esquerra. En aquest cas em crida molt l'atenció a veure què pot passar amb la CUP, perquè normalment la CUP era com a l'espai de dir... Nosaltres ens som els guardians, no? Diguéssim, de... Vale, hi ha els grans partits independentistes, però nosaltres estem aquí per fer valdre, diguéssim, una posició concreta dintre l'independentisme, una posició més dura, diguéssim. Em fa l'efecte que aquesta vegada no ho podrà fer la CUP, i la pregunta és si davant la manca d'aquest espai, d'un espai com la CUP, doncs o aniran a l'hora o aniran a l'abstenció o què passarà, no? Però jo crec que és evident que la polarització serà Puigdemont Illa.
Tot això venia perquè teníem
un vídeo
o un turull, deia això, crec que no l'hauràs d'imitar tu, crec que finalment l'Aleix ha fet
millor,
que el vídeo
perquè...
funcioni i el podem escoltar.
De les eleccions del 12 de maig és Puigdemont o Sánchez? No Puigdemont o Illa, no. Salvador Illa exercirà de delegat del govern de fer el que li deixin fer. És a dir, no ha fet res per iniciativa pròpia, no ha defensat res mai d'iniciativa pròpia que pugui molestar el PSOE, no canviarà ara. Quan parlem del traspàs de l'aeroport, no. Quan parlàvem d'amnistia, no, ni parlar-ne. Quan parles d'un finançament just per Catalunya, no, ni parlar-ne. Només diu que sí quan el PSOE de la necessitat en fa virtut i a partir d'aquí doncs diu que sí. Llavors, sí, a bandera, sembla que vulgui abanderar l'amnistia, semblarà que és una cosa d'ell, etc. Per tant, aquestes eleccions van d'això, de les eleccions de...
Doncs, en realitat, tot això jo volia posar-ho perquè avui, escoltant Turull, m'ha fet recordar-me el que va fer Sánchez, en realitat, en les últimes eleccions, no? De dir, o em voteu a mi o ve l'extrema dreta, d'alguna manera. I a Sánchez, a aquest concentració, voler concentrar ell el vot, li va funcionar en el seu moment. Estan jugant una mica el mateix els partits catalans?
Bueno, jo crec que és un clàssic això, en realitat, eh? D'intentar polaritzar i ser el vot útil d'aquell espai teu ampli, no? Diguéssim, sí. Jo penso que en el cas de Junts o de Puigdemont, penso que el seu rival és ell mateix. O sigui, jo crec que Puigdemont té un problema de credibilitat i en la mesura en què sigui capaç d'esvair els dubtes que pot tenir gent a qui ja va dir que tornaria i després no va tornar, pot ser que capitalitzi una part d'aquest vot útil, diguéssim, de gent que pugui dir, doncs, no vull que governi Salvador Illa, no? I en aquest sentit penso que és lògic que facin aquest discurs d'intentar, no?, dir o Illa o Sánchez en aquest cas o Puigdemont. Però sí que crec que això, que el problema de Puigdemont, o dir, el principal handicap que té és que està prometent una cosa que va incomplir i que això jugarà en altres partits i que ja juga Esquerra Republicana.
Jo crec que el votant, clar, hi ha de tot, òbviament, i no... Em sembla que aquesta idea de que, ostres, ja vas dir que tornaries i no vas tornar, jo crec que el penalitzarà... I ja t'he dit, estic parlant d'impressions, eh? Crec que el penalitzarà poc. Em sembla que el penalitzarà més. O, bueno, potser estic pensant més en el que jo pugui pensar. Però aquesta cosa de no, és que vas dir que vas tornar i no vas tornar, crec que la gent podria fer, diguéssim, el càlcul de dir potser no era el moment i ara sí que ho farà. A mi em preocupa o penso que el pot preocupar més el fet de la credibilitat que pugui tenir la seva organització. És a dir, quan, i ho hem dit aquí, és a dir, hi ha sectors de la seva pròpia organització que estan molt allunyats de lo que molta gent que votarà Puigdemont com a símbol pensa. És a dir, la gent pot votar Puigdemont per una restitució i això jo crec que té una força enorme de dir, escolta'm, no voleu que vingui Puigdemont, ara us farem mal i votarem a Puigdemont. També és veritat que hi ha una part del seu espai, ostres, que a mi em preocupa aquesta possibilitat de la sociovergència de la que parlava l'altre dia, el mateix Trias, no? És a dir, podem trobar-nos que el proper govern sigui una entesa entre Junts i el PSC? Ho dic així per jo crec que no.
Jo crec que però, sí. Jo crec que bueno, sí. És a dir, si Puigdemont, però, si Puigdemont no pot allà formar govern, si Puigdemont no torna... Ell ha dit, si no puc ser...
No, però, no ho dir, sabem encara.
Però Puigdemont ha dit, si jo no sóc candidat a la investidura, no tornaré, no?, d'alguna manera. Per tant, si ell no és investit, hi ha un pla B. Si ell no guanya la majoria per ser investit, hi ha d'haver un pla B. I el pla B aquest pot ser perfectament un pacte a qualsevol majoria. Si Junts no té la presidència de la Generalitat,
si
pot
Junts
estar en un govern amb un altre partit.
Jo no estic d'acord, eh? Potser m'equivoco perquè tot són suposicions, però jo crec que si Puigdemont no pot ser president de la Generalitat, li convé una repetició electoral. I crec que jugaran a la repetició electoral.
Perfecte, però perquè, per exemple, a més, jo m'imagino que durant la campanya aquesta pregunta sortirà. Escolti'm, vostès neguen totalment...
Ho ha negat, que pactaria amb el PSC, igual que ho ha negat també Pere Aragonès, que diu que no pactarà amb el PSC.
Però Pere Aragonès ha pactat amb el PSC...
Jo sí que has de fer una aposta ara mateix, tal com estan les enquestes i l'informació que tenim, jo crec que anem a repetició electoral, perquè anem a un escenari de bloqueig. Penso, podria ser que no, que canviï molt les coses i que hi hagi unes majories, però és possible que anem a una situació de bloqueig vista la situació que hi ha ara. Jo ho veurem, i penso que en el cas de Junts li podria convenir una repetició electoral. Crec que a Esquerra no li convindria una repetició electoral, segur, i a Salvador Illa potser també per això mateix, no?, d'intentar polaritzar el vot, però vaja, encara queda molt recorregut. Sí que volia dir abans que, respecte al que deies, no?, que...
De cop se'ns ha girat feina, eh? Sí. M'he espantat quan has dit repetició electoral, dic, no,
crec esclar. Que no es pot descartar, no ho sé, ja veurem.
Pot ser com un balotatge.
Ja anem parlant aquesta tertúlia. Ja tenim la data al calendari.
No hi ha les condicions perquè...
Crec que és de les coses que ens posaríem d'acord els quatre, que creiem que hi haurà una repetició electoral, en el sentit de que els pactes són molt difícils.
Són molt difícils i imaginem-nos que Puigdemont li surten els números per ser investit, però el Tribunal Constitucional, com bé has dit alguna vegada tu, no deixa que sigui investit i hi ha un president o un president de Parlament que no se la vol jugar i una mesa que no se la vol jugar i, per tant, si hi ha una repetició electoral i es guanya un temps més, potser se li pugui aplicar l'amnistia de manera efectiva, no? No ho sé, vull dir...
Però potser a en Junqueras li interessa que es repeteixin les eleccions?
No sé si arribaria. En el cas seu, el fet d'estar inhabilitat i si hi ha una prejudicial és més complicat, no? Però bé, que jo crec que no s'ha de menys tenir això. I després, respecte a una cosa que deia l'Albano, no?, que a Illa li interessa com polaritzar en Puigdemont, jo penso que no li interessa polaritzar en Puigdemont en el sentit de dir jo puc aturar Puigdemont, perquè el PSOE ha aprovat la llei d'amnistia, o que encara no s'ha aprovat definitivament, però passarà. I aquest justament és el discurs que li dona més força al PP, a Vox i a Ciutadans, pobres, perquè crec que no podran capitalitzar-ho de cap manera.
Pobres, res.
No, bueno, pobres, és una manera de parlar, ja ho entens. Però vull dir que Garrizosa se li va il·luminar la cara, no? Vull dir que perquè tenia el discurs absolutament fet i això que el PSC tingui un 30% de l'electorat que digui que està en contra de l'amnistia, jo crec que això és un forat, diguem, on PP, sobretot, jugarà moltíssim i pot treure rèdit. Jo crec que el discurs d'ella és això, gira full, no moure's d'aquí i no intentar entrar molt, perquè intentar molt a confrontar, penso, no sé, potser m'equivoco, però que no li convé.
Jo crec que el discurs el té fet, per això.
El té molt fet.
És a dir, i això penetrarà, perquè, a veure, tenim tota la diguéssim, la banda organitzada aquesta, que són les tertúlies i els mitjans concertats i subvencionats, que duen molt de temps venent que Puigdemont és el passat, que Puigdemont està anclat en la cosa fallida del 2017 i que no hem de tornar enrere, que hem de mirar endavant. Fins i tot Esquerra, ara mateix, està dient que tenen propostes per avançar, per no quedar, diguéssim, aturats. Per tant, aquest discurs el comprarà molta gent. I hi haurà gent que fins i tot en els espais, jo què sé, és a dir, votants d'en Xavier Trias a Barcelona, que votaran en Salvador Illa, president de la Generalitat, a cabassos. Perquè representen...
O el PP, fins i tot, jo diria.
O el PP, fins i tot. Podria, però que, és a dir, que aquesta cosa de dir passar pàgina de, i tornar, o tornar enrere, perquè al final el pacte fiscal d'en Pere Aragonès és...
Passar pàgina enrere.
Perquè això, clar, això passar pàgina enrere també es pot fer.
Però passar pàgina enrere a tots, perquè els altres proposen el referèndum acordat.
El referèndum acordat és l'altre tema. Però jo crec que aquí hi ha dues coses, i no he comentat el que deia en Turull. En Turull té un problema de credibilitat quan diu això, que és que ell ha investit en Pedro Sánchez i que ell és el suport parlamentari d'en Pedro Sánchez de Madrid. És a dir, clar, que tu diguis que les eleccions són entre nosaltres i en Pedro Sánchez, escolteu, que sou socis de govern a Madrid, que és allà on es prenen les decisions de veritat. Què m'estàs dient? Clar, tens un problema de credibilitat. I el que deies de que Puigdemont té un problema de credibilitat, en el tornarà i tal, jo crec que no el té de credibilitat personal de la seva intenció de tornar, perquè la gent que és puigdemontista creu cegament amb el que ell diu, sinó que té un problema de credibilitat que és que no depèn d'ell. Perquè primer qui l'ha de proposar com a candidat a la investidura és el Roger Torrent de Torn.
Sí, sí, però ho dic en aquest sentit. Perquè ha posat unes condicions que realment són difícils per tornar.
Correcte,
per tant, tu pots dir que tornes i ha aquestes condicions, però si les condicions són molt difícils no tornaràs.
Qui l'ha de proposar com a candidat a la investidura és qui ocupi el lloc d'en Roger Torrent. Mm-hmm. És a dir, qui sigui president del Parlament que, per la configuració de majories que hi ha, no serà del partit d'en Puigdemont. És a dir, has de trobar un soci parlamentari que proposi un president de Parlament que se, diguéssim, s'exposi a un conflicte institucional per proposant-te com a candidat. I efectivament, el 30 de gener no es va fer perquè els tribunals van irrompre el Parlament i la mesa del Parlament en aquell moment, el president del Parlament, la mesa no tenia decisió amb això, el president del Parlament va fer marxa enrere. Mm-hmm. I per tant, tu has de trobar algú que no faci marxa enrere si el Tribunal Constitucional aplica la doctrina Puigdemont, perquè al final la sentència que va anul·lar la proposta de Puigdemont per la investidura és jurisprudència del Tribunal Constitucional que es va adoptar per unanimitat. Qualsevol persona, qualsevol diputat o qualsevol partit, si no ho fa el govern espanyol, pot portar al Tribunal Constitucional la proposta d'investidura d'en Puigdemont si encara no està en vigor l'amnistia. Per tant, té aquest element que no controla ell bueno, i després les majories seran difícils de confegir i no sabem si hi haurà una majoria de 68 diputats independentistes i no sabem si aquesta majoria de 68 diputats independentistes, en el cas que hi sigui, es podrà posar d'acord o serà susceptible de sumar. La CUP no s'ha definit molt bé, però vull dir que si, jo què sé, és a dir, si Junts fa una candidatura molt escurada cap al centre-dreta, potser la CUP diu que no vol participar d'aquesta majoria, que ara ja no som el 2018, que ara ja no estem en ple procés, que ells no investeixen un govern de dretes i per tant, això i evidentment tothom té jo crec que ningú en parla perquè és l'elefant a l'habitació, però escolti'm, si els 68 diputats depenen de l'extrema dreta, què farem tot això?
De fet, també la CUP fa una campanya, de moment, el que hem vist de la campanya i pels candidats, és curiós perquè fa una campanya molt en contra al govern aragonès, en el sentit de que, per exemple, Bernat Lavaquiol, crec que recordaràs que es diu, era fins ara portaveu de contra els Jocs Olímpics, que promovia el govern aragonès i ara s'ha cap de llista de la CUP per Lleida. El portaveu fins ara d'Aturem Hard Rock és el número 2 a Tarragona, és a dir que aquests macroprojectes que hi han hagut i que han mobilitzat en contra del govern aragonès, la CUP els ha agafat amb força
i Junts està a favor d'aquests projectes. Per tant, Junts investirà un govern a favor d'aquests projectes. Si Junts proposa aquests projectes, la CUP tindrà el fetge, diguéssim, de votar.
Per això que dic que tot plegat també fa complicat que hi hagin aquests que assumin les coses.
Jo entenc que d'aquí al 12 de maig i subsegüents, perquè efectivament la possibilitat de repetició d'eleccions és molt alta, i per tant entenc que parlarem molt d'això, no? De lo que vagi en aquesta tertúlia, de lo que vagi passant, de que si llistes, de que si declaracions. M'agradaria agafar un costum, encara que sigui dedicar algun minut a parlar d'alguna cosa que no sigui el procés electoral.
Vale.
I volia dir i recordar, perquè potser algú ho ha vist per Twitter i tal, però que en Roger Espanyol ja ha tornat la seva creu de Sant Jordi al govern de la Generalitat. Dic que...
Que va sortir una mica de la iniciativa de...
Bueno, en Roger va dir que la volia tornar, ho vam dir, ostres, doncs hauríem d'anar a acompanyar-lo, i efectivament, quan va ser? Fa 10 dies o així.
Abans de les vacances.
A la Rambla, la seu de la Conselleria de Cultura, em sembla que era, doncs Roger Espanyol, acompanyat d'una sèrie de gent, vam anar allà i va retornar a la Creu de Sant Jordi. Crec que ho dic perquè aquestes coses ens poden ajudar també a reconnectar tota la part electoral, que és legítima, és important, digna d'anàlisis i tot plegat, però a la vegada jo vull fer aquest esforç de dir, per sort, la realitat política d'aquest país va moltíssim més enllà que els seus partits.
I si em permets ara afegir una altra cosa d'això, que tant de temps que aquest país ha donat voltes a presos i exiliats, també recordar que tenim activistes independentistes amb sentència ferma a punt d'entrar a la presó i que tenim exiliats anònims que, bueno, que sembla ser que l'amnistia no només de moment no els ha ajudat, sinó tot el contrari.
Doncs...
Adéi.
No. Jo em temo que les properes setmanes i mesos, perquè venen les europees, estaré molt centrada en les eleccions, però em sembla fantàstic.
Escolta, que no parlo de Tomàs temes... Molina.
No hem parlat d'en Tomàs Molina. Mira que tinc moltes coses a dir. Crec que escriuré un article.
No, jo sí que volia dir... Perdona'm, és que t'hem interromput ara.
No, endavant. Cap problema.
No, ha dit que ja podem dir missa que parlarem de l'acció.
No,
i té raó.
És que em sembla que ho centrarà tot, eh? Bueno.
En Tomàs Molina... No, jo crec que... jo volia tenir una idea important de Sant Tomàs Molina, que és que hi pot haver gent que sigui molt mediàtica, molt coneguda, molt prestigiosa, amb molta incidència en el seu sector professional, etc, que siguin uns complets inútils per la política. Això és possible. Que siguin persones que estan negades per fer política, malgrat ser eminències en el seu terreny intel·lectual professional. Això existeix.
Bueno, l'entrevista d'en Tomàs Molina és antipolítica. Això que parlen tantes vegades de l'antipolítica...
Al principi referia això, eh? Vull dir que a vegades sempre es veu com una cosa negativa l'ofici de la política i uns mínims jo crec que es requereixen.
Bueno, però és que Tomàs Molina va fer una esmena total a la democràcia, gairebé. Quan diu, no, jo només em presento... Ja ho desenvoluparé perquè no tenim temps. Hi ha un moment que diu, bueno, vostè, sobre el Hard Rock o sobre l'energia nuclear o sobre el que sigui, què defensa? No, jo defenso el consens. Vale, però llavors, abolim les eleccions, abolim els partits, perquè vostè està fent antipolítica, està dient jo defenso pues, el que digui més gent i ja em va bé el que digui més gent i el consens, com si el consens... I crec que això és l'exemple perfecte de lo que hem estat vivint en aquests últims anys en el govern de la Generalitat. Recordeu això de governar per tothom? Uh-huh. Aquesta idea de governar per tothom. Jo sóc un president independentista, però governo per tothom, com dient no faré d'independentista. Governar per tothom era renunciar a lo que tu penses. Quan els polítics es presenten com un mèrit no tenir posició, en realitat el que estan fent és renegar de la política. Que la política al final, en teoria i a lo que hauria d'aspirar tothom i un candidat en especial, és jo vinc aquí a defensar una manera de veure el país, a defensar una manera de veure el món. I, òbviament, que com a polític hauré d'interactuar amb altres maneres de veure el món, però jo he vingut a defensar una. No he vingut a cobrar un sou del Parlament. No he vingut a dir, no, vinga, va, no us baralleu, anem a veure què fem. La candidatura de Molina és la destil·lació de l'antipolítica que hem viscut a la Generalitat de Catalunya aquests anys. Però... M'agradaria explicar-ho més, però bueno...
No, va dir-te que és curiós, perquè jo crec que l'entrevista arriba després d'una roda de premsa on les cares de Junqueras i Diana Riba, que l'acompanyaven a darrere, precisament eren ostres, perquè ell ens estava explicant el seu posicionament sobre la sequera i era bastant en contra del govern que lideren Esquerra Republicana. Vale. Llavors jo crec que també entrar en política no deu ser fàcil, en el sentit de dir, de cop de... Bueno,
home, però
escolta... Cada cop, suposo que el partit bueno, ha de començar a...
Jo vaig entrar en política, a més, de la mà d'una gent amb la que compartia bastantes poques coses. De fet, vam acabar dient-nos el nom del porc perquè jo estava en un grup parlamentari amb en Coscubiela. És a dir, no estic aquí fent-me l'abanderat de la coherència i de... No, senzillament dic que... I en el fons, tampoc és... Ara, perquè Tomàs Molina és famós i tothom està parlant de Tomàs Molina, al final, la seva candidatura... De qui més mal parla no és d'ell, sinó del partit que decideix fitxar una persona que no se sap el que defensa i que fins i tot pot defensar coses contràries a la que defensa el partit. De dir, com esteu... O sigui, com a partit polític que tens, diguéssim, constitucionalment, tu tens la idea de la representació democràtica. Tu ets una institució, no?, el partit polític. Quan el partit polític renuncia a la seva capacitat de generar política, de generar discurs polític, sigui cap a favor del Hard Rock o en contra, dona igual. Quan tu directament com a partit assumeixes que la teva feina és fitxar gent coneguda, pensi el que pensi, vull dir, podem missatge... criticar en Molina i crec que se l'ha de criticar, però d'últimes la responsabilitat democràtica és d'Esquerra Republicana, no?
Doncs em sap greu.
Perquè és tot propaganda, perquè només fitxen gent com a cartells electorals, no perquè realment vulguin respectar o vulguin defensar allò que aquestes persones pensen o han fet o poden aportar personalment, sinó que busquen simplement la propaganda.
Doncs amb això acabem per aquesta setmana i em seguiré igual, però la setmana que ve parlarem d'eleccions al Parlament de Catalunya. Però la setmana que ve...